L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Som a divendres, som a 15 de febrer i un dia més, des de la sintonia de la teua emissora municipal, et donem la benvinguda en este temps d'informació que es diu l'informatiu Emute. Una repassada a l'actualitat que avui divendres 15 de febrer, a les portes d'un nou cap de setmana, novament encetem, com cada dia, avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació en el que avui parlarem de territori i mobilitat. Ahir a la tarda es presentava el Pla de Millora de Transport Públic de les Terres de l'Ebre. Parlarem també de territori per conèixer l'ampliació de les vies verdes a les Terres de l'Ebre, que uniran ara Tortosa amb la Ràpita. I escriurem una nova pàgina d'aquesta polèmica urbanística que al Cana Platja afecta el cas Turov. Avui també parlarem de qüestions mediambientals. Destacarem aquestes cremes controlades de senillars que estos dies es porten a cap al Parc Natural del Delta de l'Ebre. I en el recorregut pels municipis del nostre territori destacarem les diferents actuacions policials que ens arriben des d'Amposta. En clau d'agenda, com tots els divendres habitualment, actes i propostes destacades en diferents municipis, a Alcanar i també a l'Ametlla, aquest cap de setmana celebren el Carnestoltes. També a Alcanar, Esquerra Republicana ha organitzat la projecció del documental Operació Garzón, mentre que a Deltebre la sala Ramon Calvo estrena programació amb una exposició fotogràfica. El recorregut de l'actualitat de la jornada ens portarà per acabar a Santa Bàrbara, en este cas per conèixer aquesta competició esportiva que este cap de setmana se celebrarà a Godall, el DH Godall de descens en bicicleta. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'una jornada que ara mateix us comencem a explicar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui comencem parlant de territori i mobilitat, perquè el secretari d'aquesta àrea, el govern de la Generalitat, Ricard Font, va fer públic ahir a la tarda l'inici dels treballs del Pla de Millora del Transport Públic a les Terres de l'Ebre, tal com fa unes setmanes ja va avançar en el transcurs de la seva visita a les nostres comarques el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila. Aquest pla proposarà les diferents actuacions que cal dur a terme per tal de millorar les connexions viàries i ferroviàries a la zona, com les millores en els horaris, la freqüència i la qualitat del servei de transport públic. Ricard Font, que estava acompanyat del director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa, explicava que la metodologia dels treballs que ahir començaven comportarà la realització d'una diagnosi de la situació actual a partir de les dades de mobilitat de les Terres de l'Ebre i l'estructura de l'oferta actual de serveis. També es farà un treball de camp amb diverses enquestes als ajuntaments, als usuaris i als agents socials i econòmics del territori per conèixer les demandes reals existents i a partir d'aquestes concretar les propostes de millora dels serveis, tant per carretera com ferroviaris. L'estudi, elaborat amb mitjans tècnics propis per la Direcció General de Transports i Mobilitat, es farà durant els propers mesos. La previsió és que les conclusions es puguen presentar a la propera tardor, de manera que algunes de les mesures s'executen ja durant el 2013 i el 2014 en funció de les disponibilitats pressupostàries existents. En línies generals, el pla marca objectius com que tots els municipis tinguin un servei de transport públic adequat a la seva demanda real, que tots els municipis tinguin accés mitjançant transport públic als seus centres d'assistència primària o a l'Hospital Comarcal de Referència, millorar de manera global la connexió de municipis amb les seues capitals comarcals i altres municipis de referència de la mateixa comarca o de comarques veïnes, la creació de nous serveis on la demanda ho justifica especialment, connectant els principals punts i infraestructures que generen mobilitat, com els aeroports i les estacions del tren d'alta velocitat, millorar la cobertura territorial dels serveis i la coordinació entre serveis urbans i interurbans, coordinació dels serveis de transport escolar i regular, la millora de la coordinació horària entre serveis de transport públic per carretera i ferrocarril, millora dels serveis ferroviaris, millora en els sistemes tarifaris d'accés als serveis, establiment de nous abonaments, atenció a les necessitats específiques de les zones amb baixa densitat, amb l'establiment de serveis a la demanda i millores en els equipaments i eines de comercialització i informació al ciutadà sobre l'accés a la xarxa de transports.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mutel.
I no deixem de parlar de territori i, en este cas, de sostenibilitat, perquè el mateix secretari de Territori i Mobilitat, en Ricard Font, també va aprofitar ahir a la tarda per presentar l'estudi de traçat per elaborar el projecte d'ampliació de la Via Verda de la Terra Alta i del Baix Ebre, que actualment arriba fins a Tortosa i que es connectarà amb Sant Carles de la Ràpita, aprofitant els carrils bici existents i les infraestructures ferroviàries que han quedat en desús. Aquesta actuació significarà ampliar la via ciclista existent a les Terres de l'Ebre fins a arribar als 77 quilòmetres i fer tot un recorregut des de l'interior fins al mar. La proposta de continuació de la Via Verda consisteix en aprofitar l'antiga traça de la línia del ferrocarril des de Tortosa fins a Sant Carles de la Ràpita, passant per Amposta, pel marge dret del riu Ebre i connectant amb vies ciclistes existents fins a la desembocadura del riu. Actualment, la Via Verda és de 49 quilòmetres i uneix els municipis de Tortosa, Roquetes, Aldover, Xerta, El Pinell de Brai, Bot i Horta de Sant Joan, des d'on es connecta cap a l'Aragó. El nou tram de Via Verda suma 28 quilòmetres més i es divideix en tres projectes, el Tortosa-Vinallop, el Vinallop-Amposta i l'Amposta-Sant Carles de la Ràpita. Durant aquest any i fins al 2014 es redactaran els projectes, tot concertant amb el territori, el traçat i característiques de la Via Verda, que s'impulsarà en funció de les disponibilitats pressupostàries.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem ara cap a Alcanar, on un dia més hem de resseguir la crònica de l'actualitat en aquesta polèmica urbanística afecta el cas Turoff. Sembla ser que la treva entre els propietaris dels habitatges afectats per aquesta llicència il·legal i l'Ajuntament d'Alcanar s'ha trencat definitivament després que l'Ajuntament canareu anunciés que els requerirà l'execució i pagament de l'enderroc ordenat judicialment. Els veïns ara ja han anunciat que denunciaran les més de 50 llicències irregulars concedides pel consistori entre els anys 97 i 2003, a més de querellar-se contra els membres de la corporació que van aprovar la llicència i els actuals per no haver informat del cas fins al passat estiu. El president de la comunitat de propietaris del complex, Xavier Martínez, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que els afectats han decidit d'explorar tres vies de reclamació judicial contra el consistori per defensar-se de l'amenaça d'enderroc dels seus apartaments, que s'ha de fer efectiva abans del 22 de març, segons la resolució judicial. En primer terme, volen estudiar com implicar la resta de les més de 50 llicències urbanístiques en la mateixa situació, i és que es van autoritzar a construir blocs plurifamiliars en terrenys qualificats per a unifamiliars, multiplicant la densitat. Així, es van aixecar un total de 614 habitatges en terrenys on la qualificació de ciutat-jardí només n'autoritzava 179. En segon terme, demanaran responsabilitats per la concessió de la llicència l'any 2003. Per últim, exigiran responsabilitats també a l'actual consistori per amagar la informació del procés als veïns durant anys, que tot i arrencar el 2003, no ho van conèixer fins al passat estiu de 2012. De moment, i tal i com ja van avançar fa unes setmanes, els propietaris tenen previst de presentar de manera imminent davant del jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona, que va anul·lar la llicència i ha requerit l'execució de l'enderroc, iniciar un incident d'execució d'indefensió. Martínez en recorda que, tot i que 8 propietaris havien comprat abans de la sentència de nul·litat l'any 2006, en cap cas van ser informats i van poder personar-se en el procés.
L'informatiu inútil.
I la crònica de la jornada ens porta ara cap a Amposta. Diferents actuacions policials confirmen avui la crònica que ens arriba des d'Amposta. Allà, un jove ha estat condemnat a l'expulsió del país per haver agredit joves en un local juvenil. Ens explica més detalls d'aquesta informació des d'Amposta Ràdio. Manel Ramon.
Doncs avui des d'Amposta obrim pàgina al fet divers en diferents fets ocorrits a la capital del Montsià, així com de començar dient que el jutjat penal de Tortosa ha condemnat a l'expulsió del país en un cas i a l'internament confinament durant 4 anys en un centre psiquiàtric penitenciari i en un altre, els dos joves acusats d'assaltar 3 locals juvenils en posta el mes d'abril passat i que van provocar ferides als nois que llavors estaven en aquests locals juvenils. La defensa i fiscalia van pactar l'acceptació d'aquestes penes evitant la vista oral que havia de tindre lloc dimecres passat al matí. Els nois detinguts van ser detinguts pels Mossos i empresonats prèviament a principis del passat mes de maig. Es tracta d'un jove de 20 anys de nacionalitat colombiana i d'un de 27 anys equatorià. De fet, els familiars dels joves que van ser assaltats i agredits finalment es van presentar per part de 10 denúncies i van valorar satisfactòriament la sentència condemnatòria, així com la diligència en l'actuació policial. D'altra banda, hem de dir que la policia local d'Amposta va detenir ahir a la tarda a un jove que conduïa sense carnet i que va atropellar a una persona produint-li ferides lleus al carrer Victòria de la ciutat. El jove es va donar a la fuga i finalment la policia local d'Amposta el va poder detenir a la carretera dels Friginals. I acabem recordant també que un veí d'Amposta de 36 anys ha estat detingut i empresonat pel jutge com a presumpte autor de l'assalt violent al pis d'un veí de la ciutat de 65 anys a qui hauria agredit i obligat a treure 500 euros del caixer automàtic. Doncs, com veuen, el fet divers és el protagonista avui de la informació des d'Amposta.
L'informatiu inútil.
Parlem ara de qüestions mediambientals i ho fem perquè el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Natural executa estos dies unes cremes controlades de senillars en l'àmbit del Parc Natural del Delta de l'Ebre amb l'objectiu de rejovenir aquesta espècie vegetal i el seu ambient. Aquesta actuació redueix l'acumulació de biomassa i matèria orgànica en ambients humits que actualment compromet el moviment de la fauna que hi habita. El pla, que es desenvolupa anualment entre l'1 i el 28 de febrer, és una eina de gestió clau per regenerar ecosistemes humits i millorar els hàbitats protegits. Enguany s'han definit 15 unitats d'actuació, que inclouen 103 hectàrees. Les feines les executarà íntegrament el Departament d'Agricultura a través del personal del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals i del Cos d'Agents Rurals, sota la direcció i coordinació del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals i el personal tècnic del Parc Natural. Es preveu realitzar la crema controlada de senill a les zones següents del parc: a la zona 12, el Clot, les Olles, el Garjal i altres petites àrees disperses de les zones naturals del Delta. Aquestes cremes les fa el grup GEPIF, un cos especial dels agents rurals. Aquest control se sol realitzar alternativament a tots els terrenys del parc, tant privats com públic. En aquesta època de l'any, la vegetació reuneix les condicions òptimes i aquesta operació no afecta el període reproductiu de les aus. L'objectiu d'aquesta planificació és evitar la crema excessiva de superfícies sobre una zona en un mateix any. Perquè l'impacte sigui el mínim possible, es cremen les zones designades de manera fraccionada durant 4 o 5 anys. El foc té un efecte positiu sobre el senillar perquè elimina restes vegetals mortes i el nou senill surt a la primavera amb més vigor. Tot i això, les cremes són una eina de gestió que s'ha d'utilitzar amb precaució a fi de no produir danys sobre tercers o la mateixa vegetació o fauna. També s'està utilitzant el foc com a eina per eliminar les poblacions del cargol poma que hi ha a les zones naturals de les Olles, al terme municipal de l'Ampolla, ja que aquest ambient podria esdevenir un lloc d'hivernada d'aquest mol·lusc on restarien poblacions que s'escaparien de les altres accions d'erradicació que es duen a terme als desguassos i arrossars.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I obrim ja pàgina dedicada a les propostes i activitats d'agenda, propostes que es fan especialment intenses, sobretot quan s'apropa el cap de setmana. Per començar, anem cap a Deltebre. La sala d'exposicions municipal Ramon Calvo estrena programació i ho fa amb una exposició fotogràfica, una mostra de la qual ens en parla des de Ràdio Delta Lluïsa Bertomeu.
Avui divendres a les 8 de la tarda tindrà lloc la inauguració de la primera exposició de l'any de la sala Ramon Calvo. Es tracta d'una mostra de fotografies de l'associació Tàrraco Fotografia, titulada Festes i Tradicions, que mostra diferents actes festius i tradicionals de la demarcació de Tarragona, com la Festa de la Sega, les Festes del Renaixement, captades per l'objectiu de diferents fotògrafs de l'associació, tal i com explica el comissari i participant de la mateixa, Ramon Llorenç.
Aquesta exposició neix del treball de més de 50 fotògrafs que pertanyen a tota la província de Tarragona, i està encaminada a mostrar, diguem, el que són les tradicions, costums i de totes les poblacions o part de les poblacions de la província de Tarragona. Per exemple, aquí a Deltebre pues, trobareu fotografies fetes a la Festa de la Sega. Seria una bona porta d'entrada per animar-se després a anar a les poblacions on se celebren aquestes festes i hi ha aquestes costums, perquè hi ha realment costums molt maques dintre de la província de Tarragona i que mereixen la pena veure, de veritat.
Amb aquesta mostra, Festes i Tradicions, que es podrà visitar fins al 3 de març, comença el cicle d'exposicions mensuals de la Sala Ramon Calvo de Deltebre sobre diferents àmbits amb la finalitat de promocionar la creació artística tant a nivell local com d'artistes de fora.
Presentació del llibre Gerard Vergès i Príncep, Dimitri Subirat i Sebastià. L'acte tindrà lloc el dissabte 16 de febrer del 2013, a les 7 de la tarda, al Saló de Plens de l'Ajuntament de l'Aldea, on gaudirem de la companyia de l'autor del llibre Dimitri Subirat, amb el suport de la Biblioteca Torres de l'Aldea, Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura i Diputació de Tarragona.
I novament l'actualitat de la jornada ens porta cap al Canar i ho fa per un doble motiu. D'una banda, per destacar que aquesta mateixa tarda, concretament a partir de les 8 i a l'edifici de Serveis Agraris, Esquerra Republicana de Catalunya al Canar ha organitzat la presentació del documental Operació Garzón contra l'independentisme català. Una projecció que comptarà també amb dues persones que van ser afectades per aquesta operació Garzón en la prèvia dels Jocs Olímpics de Barcelona en 92. Es tracta concretament d'Eduard López, actual vicesecretari de Coordinació Interna i Territori d'Esquerra, i Geroni Salvador, president d'Esquerra de Benicarló. Tots dos hi seran presents en el col·loqui que acompanyarà a la presentació d'aquest documental que els nostres micròfons comentava el president de la secció local d'Esquerra a Alcanar, Josep Maria Sancho.
Suposo que la majoria de gent, o sigui, sobretot la gent més gran, recorda les Olimpiades de Barcelona i també recorda que d'alguna manera pues, hi havia pues, una gent que no tenia massa clar, i el que va fer en aquest cas el jutge és fer una neteja, jo m'atreviria a dir ètnica quasi, de que va agafar tot allò que tingués un cert color independentista, nacionalista, doncs van fotre una redada i van fotre doncs, un munt de gent detinguda. I l'excusa no n'hi havia, vull dir, l'excusa simplement era una mica de que no volien que a les Olimpiades doncs, sortís alguna imatge que no fora beneficiosa, doncs, en aquest cas, doncs, per l'estat espanyol o inclús Barcelona, no? Van agafar una gent, la van detindre, la van ficar a la presó, i no és només que el que era, suposo que la gent més gran, com jo, ja a la meva edat, que recordem que d'alguna manera pensàvem, bueno, pues los tindran el que durarà les Olimpiades i pues los soltaran, pues va haver gent que es va tirar més d'un any a la presó sense haver fet res, ni estar fitxat de res, ni haver estat involucrat en res. Avui pensem que, no sé, que a vegades recobrar la memòria històrica és bona, i ja que s'ha fet un documental sobre aquests fets, doncs és passar-lo aquí al canal. També volia dir que en aquest cas aquí intervindran dos de les persones que van ser involucrades, que van ser detingudes en aquest afer, que és l'Eduard López i també el Geroni Salvador.
La cita serà, recordeu, a partir de les 8 de la tarda a Serveis Agraris. És un acte obert al públic en general, com també són oberts a tots els actes que a Alcanar s'han organitzat per al cap de setmana amb motiu de la celebració del Carnaval 2013. Activitats que començaran ja aquesta mateixa nit a partir de les 9:30 amb la concentració de pijames i la celebració d'una botifarrada popular al carrer dels Pubs. Des d'allà, a partir de la mitjanit, es farà la desfilada amb el Carnestoltes i cap al centre cívic, on es celebrarà el Ball del Pijama. Per demà dissabte, els actes començaran a les 6 de la tarda amb la concentració dels participants en la rua del Carnestoltes, al davant de la cafeteria Punt de Trobada. Allà, mitja hora més tard, començarà la desfilada de Carnestoltes pel circuit habitual. A la mitjanit, concretament a partir de les 12:30, hi haurà un ball de disfresses que comptarà també amb premis en metàl·lic per a les disfresses més destacades. De cara a diumenge dia 17, a les 11 del matí, hi haurà també una concentració de disfresses infantils i xocolatada al davant la Cafe, a l'Avinguda Catalunya, i tot seguit es farà la desfilada dels participants en aquesta rua infantil. Al migdia està prevista la celebració d'un espectacle d'animació infantil a càrrec de la companyia Suc de Ruc, l'obra que representaran Una casa sense claus, i a continuació hi haurà també una degustació de musclos, gentilesa de Cademar i l'Associació de Bars Musicals d'Alcanar. Per últim, i ja diumenge a la tarda, a partir de les 6:30 es farà la concentració al davant la cafeteria a la volta, al carrer Espirantat Sant Jordi, dels participants en el velatori de la Sardina, una processó que a les 7 començarà per anar cap al centre cívic on es farà l'enterrament de la Sardina i la cremada del Carnestoltes. I no deixem de parlar de la festa del Carnestoltes, en este cas anem a conèixer els actes de celebració que també per en aquest cap de setmana han preparat a l'Ametlla. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, és Olga Tomàs qui ens explica tota la programació prevista per celebrar aquesta festa al municipi Calero. Olga Tomàs.
Aquest cap de setmana l'Ametlla de Mar està de festa i és que arriba el Carnestoltes. Després de les festes de la Candelera, els caleros han descansat uns dies per reprendre aquest dissabte i diumenge la celebració del Carnestoltes. Si aquest dijous es va realitzar la rua infantil, organitzada per l'Escola Sant Jordi i la Llar d'Infants Xerinola, aquest dissabte a la tarda és el torn dels grans. De fet, el rei Carnestoltes donarà el tret de sortida al Carnestoltes de l'Ametlla de Mar des de l'Ajuntament. Des d'allí, cap a les 5:30, s'encetarà la rua que es preveu que finalitzi a la plaça Nova. I a la nit, cap a les 10 del vespre, les disfresses tornaran a sortir pels carrers de la vila per continuar la festa al poliesportiu municipal amb Imagina Ràdio. Al poliesportiu, les disfresses que s'han presentat al concurs lluiran davant del jurat. I és que enguany, tot i que s'han modificat els premis del concurs de disfresses, organitzat des de la regidoria de festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, es mantenen la diversitat de categories i de premis. Pel que fa als premis sènior, en la categoria individual hi ha un premi de 75 euros. El millor grup de 2 a 9 components tindrà una dotació de 150 euros. La millor comparsa, és a dir, a partir de 10 components, de 10 disfresses, es premiarà amb 200 euros i la carrossa amb 350 euros. A més, destacar que les carrosses només per participar tenen una gratificació de 60 euros. També hi ha premis per als més petits. En la categoria individual es donarà un regal i 30 euros. El grup infantil, de 2 a 9 components, estarà premiat amb un berenar valorat amb 90 euros. I per la millor comparsa infantil, que és també a partir de 10 components, el premi és un berenar valorat amb 130 euros. Escoltem Encarna Subirats des de la regidoria de festes.
Ja sabem que aquí al poble sempre la gent s'apunta a última hora. Llavors, sí, està molt animat, més o menys com l'any passat, amb bastantes més comparses, amb comparses grans de gent, i bé que això farà i donarà festa dissabte a la nit i diumenge tarda.
Els actes clouran diumenge a les 5 de la tarda amb la desfilada de disfresses infantils i entrega de premis al poliesportiu, un lliurament de premis que també comptarà amb festa i animació d'Imagina Ràdio.
Heu de veure els meus ulls, estimar les meves mans i contemplar les meues llàgrimes. Vosaltres sou la sal de la terra. Vosaltres sou la llum del món.
Hosana, fill de David! Hosana, hosana!
Jo et conjuro que mos digues si tu ets lo Crist, lo fill de Déu.
Jo el sóc.
Jo sóc innocent de la sang d'est home. Vatos mateixos.
Pare, perdona'ls, perquè no saben allò que es fan.
Del 17 de març al 6 d'abril, Deltebre t'espera per contar-te la història més gran mai contada, la passió.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Dels esports. Aquest cap de setmana, 16 i 17 de febrer, i donant inici a la temporada, se celebra el 5è DH Godall al circuit del municipi, que dona nom a la prova. Aquesta competició de descens en bicicleta a tot terreny, que organitza un any més la Unió Ciclista Santa Bàrbara, ha aconseguit amb solament 5 anys convertir-se en un referent dintre d'aquesta modalitat esportiva, no solament al territori o a Catalunya, sinó també a altres comunitats autònomes. De fet, tal com explicava el secretari i portaveu de l'entitat, Ximo Bel, després de diversos intents, finalment han aconseguit el reconeixement federatiu i la d'aquest cap de setmana serà la primera prova puntuable de l'ADH Challenge 2013 que organitza la Federació Catalana. Escoltem, Ximo Bel.
Ja portàvem 2 o 3 anys que volíem formar part dins de la Federació Catalana del campionat del Challenge DH. Aquest any ha pogut ser possible, volem provar-ho, volem ficar un granet més de sorra dins de la nostra història, dins de lo que és el món de la bicicleta. I jo em penso que aquest any ho acabarem de consolidar.
La prova començarà demà dissabte a les 9 del matí amb l'entrega dels dorsals per a una hora després començar els entrenaments amb remuntadors per als participants a la prova. El diumenge pel matí hi haurà una darrera tanda d'entrenaments per conèixer el circuit, donant inici a la competició a partir de les 10 del matí amb la primera de les 2 mànegues de les que consta la prova en les seues diferents categories. Bel volia destacar el fet de que enguany han limitat a 200 les inscripcions, que es van exaurir en poques hores, per tal de donar més qualitat a la prova i dinamisme al circuit perquè els participants es sentin més còmodes i, per exemple, no tinguin que fer molta estona de cua per iniciar cadascun dels descensos. Fins ara, 250 ciclistes els absorbien bé. En 200 serà més fluid, sent una prova de la Copa Catalana, volem que es valori la qualitat organitzativa que podem oferir, justificava.
Perquè volem donar un salt de qualitat. Volem donar que la gent que vingui, que disfrute, que no hi haguen embussos de gent, que ja estiguin allí una hora de cua per a poder baixar. Nosaltres volem que allò sigui dinàmic, que sabem que 250 persones es absorbien bé, més ja no, i en 200 serà més fluid. I sent una prova de la Copa Catalana, pues, volem que la qualitat, que la gent valore la qualitat de lo que oferim nosaltres.
El 5è DH Godall compta amb el suport de l'Ajuntament de Godall i l'Ajuntament de Santa Bàrbara i també d'un bon grapat de col·laboradors i patrocinadors als que l'organització vol donar un agraïment públic a l'hora que invita a tothom a gaudir d'un espectacle esportiu tan emocionant com espectacular. Recordant que els accessos als punts més vistosos de la prova estan habilitats i senyalitzats perquè el públic, més de 1.000 persones l'any passat, en pugui gaudir sense cap molèstia.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports. L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Comencen a sorgir en aquests moments els primers núvols baixos a la façana litoral, que seran protagonistes al llarg d'aquests propers dies. De fet, a la Catalunya central es mantenen aquestes boires aixecades, amb un cel tapat, i a la resta del territori domina el sol. És en la Catalunya central i especialment a la façana litoral i prelitoral on la nuvolositat anirà més al llarg de les properes hores i el termòmetre quedarà frenat. En canvi, a la resta no. Amb sol, les temperatures avui tornaran a ser suaus, amb molts valors que superaran els 15 graus, i l'ascens del termòmetre també es notarà cap a alta muntanya, on els pocs núvols que hi ha hagut aquest matí en el vessant nord del Pirineu tendeixen a trencar-se. La tramuntana, el mestral, també va anar a la baixa. De fet, només es mantindrà bufant una mica per sobre de Menorca i cap al Golf de Lleó al llarg del dia d'avui. Cap de setmana dominat, doncs, per la presència d'aquests núvols baixos a la costa prelitoral, sense descartar fins i tot alguna gota puntual, i molt més sol a l'interior, amb l'excepció d'aquestes boires que a primeres hores poden presentar en algunes fondalades. Ambient més fred a les zones fondes, a les valls, ascens de les temperatures a alta muntanya i contrast tèrmic entre el dia i la nit. A la costa i al prelitoral, amb la presència d'aquests núvols baixos, els termòmetres diurns quedaran curts i l'ambient fresc persistirà.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
I
I d'aquesta manera, un dia més, ens hem plantat al punt i final. No queda temps per més d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Un informatiu emute, el d'avui divendres 15 de febrer, que ha tingut el control i coordinació qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, tan sols ens queda agrair-vos la vostra companyia per haver-nos escollit i desitjar-vos passeu una molt bona tarda i gaudiu de tota l'activitat prevista per al cap de setmana. Nosaltres tornarem dilluns. Fins llavors, bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.